El regal que ens han deixat aquest any els Reis en realitat és centenari, però gaudeix d'un estat de forma immillorable. Ha fet 100 anys que els llibres de l'editorial Joventut omplen no únicament el 6 de gener, sinó tot el calendari d'històries, de personatges i de noms que formen part d'un patrimoni cultural riquíssim. De Peter Pan a Heidi i de Tintín a Narval, el catàleg de Joventut és un arca de l'Aliança plena de tresors que van més enllà de l'infantil i juvenil, amb traduccions històriques de noms com Carné o Riba i artistes com Lola Anglada i Joan Junceda. 100 anys i 10.000 llibres d'un imaginari estimat i compartit. Dia de Reis, per tant, a Ciutat Maragda, celebrant el catàleg de Joventut amb el director Lluís Cendrera i l'editora Elodie Bourgeois, i també en companyia de la Xènia Diaconova i l'Olf Beltran, que ha visitat l'exposició de la Biblioteca Jaume Fuster per parlar de l'editorial amb un dels seus comissaris, en Julià Guillamón. Avui, doncs, amb el centenari més jove, obrim Ciutat Maragda.
Ciutat Maragda, amb David Guzmán.
Érase una vez un lobito bueno al que maltrataban todos los corderos.
Obrim, per tant, saludant el Lluís Cendrera. Què tal? Ben tornat al programa.
Molt bon vespre, què tal?
Com anem? Elodie Bourgeois.
Hola, què tal?
Benvinguda, Xènia Diaconova.
Hola, què tal?
I Adolf Beltran.
Com anem?
Avui ja ho sabeu, celebrant un centenari que ha vingut carregat de commemoracions i de premis. La llista, me'n deixaré algun, però de moment l'editorial Joventut ha merescut per aquests 100 anys el Premi a Millor Tasca Editorial del Ministeri de Cultura, a la Medalla d'Or del Mèrit Cultural de la Ciutat de Barcelona i d'altres reconeixements importants. Però jo crec que, no, per descomptat, la retrospectiva, l'exposició de personatges al Palau Robert, la retrospectiva encara es pot veure a la Biblioteca Jaume Fuster, però a mi em fa l'efecte que el reconeixement unànime i l'aplaudiment màxim de tot el sector i de tots els lectors, no? I més enllà de medalles i d'altres qüestions físiques, deu ser de les coses més xules de recollir tot aquest any 23 que ho ha estat recollint fruits.
Absolutament d'acord, David. Vull dir, ha estat un any increïble, vull dir, sobretot per això, per l'escalf i per els recolzaments que hem tingut, com molt ben dius, des del Ministeri, des de l'Ajuntament. La Generalitat també ens ha atorgat moltes ajudes per a les celebracions, i no solament aquí, sinó que a Llatinoamèrica ens han donat també premis com a millor labor editorial i et sents, sents que la feina que fas pues té un ressò, no?
Sí, home, a Llatinoamèrica, que us... Vaja, quants anys fa que hi sou? Hi ha d'una delegació de Joventut?
Mare Déu, la primera va ser l'any 31, Argentina.
Veus? Dic que sí, que és sempre un peu a cada banda, no? Tenim aquí un llibre molt especial que coneixeu perfectament, Les aventures de l'editorial Joventut, amb aquest format que ens sona a tots els que hem crescut llegint Línia Clara, no? És un format àlbum amb Mònica Baró i Julià Guillamón, que han comissariat i que han fet aquest passeig sentimental, segurament pel 100 anys de noms i títols i col·leccions, però voldria fixar-me per començar en les dues primeres pàgines. És un petit àlbum de fotos bastant significatiu, on per descomptat surt el fundador, no, de Joventut, José Cendrera, on hi surt el Lluís amb Zhang Songren,
sí,
no? Aquí una foto bastant espectacular també, on hi surt l'Elodie. També, és a dir, que aquí hi ha un recull el passat, el present i el futur del que sou a l'editorial, no?
Correcte, sí. I si vas a la pàgina primera, la pàgina d'abans, veuràs...
L'actual... Anem a la pàgina d'abans. Sí, home, aquesta foto és meravellosa.
L'actual director general treballant al Departament de Màrqueting.
Ah, sí, eh? Sí. Quina tenies aquí?
5 anys.
5 anys? Te'n recordes quin àlbum era aquest? Era un Tintín, no?
Sí, era un Tintín, sí.
Era un Tintín, sí. És meravellós. Sí, per això deia present, passat i futur, veient tots aquests primers anys, no, no només a través de l'exposició del llibre, sinó tots els títols que ens ha regalat Joventut, per començar a destacar coses, i obrir la conversa... La qualitat dels textos i de les il·lustracions. És una bestiesa la manera com sempre ha intentat no descuidar cap de les dues coses, que sembla una obvietat i sembla descomptat, però no. Quan un té entre mans diferents llibres, veu que no tothom s'hi dedica, no? Amb noms històrics, Lola Anglada, Joan Junceda, traduccions històriques, Manent, Carné i companyia, Riba... Això ha estat importantíssim i, a més, m'agrada molt perquè són elements que encara preserveu, no?
Sí, tant, sí, sí, vull dir, encara preservem, tenim encara moltes edicions que són rèpliques de les que es feien fa 100 anys, i això ve de la cura que el meu avi tenia per intentar buscar els millors il·lustradors i millors traductors i millors autors, també, vull dir, feia moltes traduccions, però també feia molta cosa d'aquí.
Tu, Elodi, que en saps aquesta recerca de la doble condició.
Bueno, sí, sí. A veure, justament estàvem aquest matí llegint un article que ha sortit sobre Maria Manent, perquè es compleix el 125 aniversari de Maria Manent, que va ser director literari a Editorial Joventut durant molts anys, i ell és el que va fixar realment aquesta línia literària de qualitat, no? Buscant, pues això, els millors autors, els millors traductors. En aquesta època es feia molta traducció d'obra anglosaxona o francesa, etc. I ell cuidava molt això, el tema de les traduccions, supervisava, corregia, i la veritat és que va fer una feina extraordinària. Hi ha molts llibres que encara conservem al catàleg, com aquestes, el Peter Pan i Wendy, que va ser una pròpia traducció del Maria Manent, però també les rondelles de Grimm, d'Andersen, etc., que hem reeditat fa poc en el mateix format, bueno, mateix exactament no, perquè les condicions d'avui en dia no són les mateixes, però bueno, hem intentat fer un facsímile d'aquestes edicions dels anys 30-40. Respectant aquesta qualitat i el llenguatge una mica noucentista de Maria Manent.
La Xènia portava les rondalles de Grimm, que no sé si no són la traducció de Carles Riba.
Sí, correcte. Sí,
que també és un exemplar històric, no? Quin gust poder tenir Grimm, la versió de Carles Riba, i a més, la Xènia, que té, no sé, vaja, no sé de quin any és aquesta edició, però grugueja força, com per tant... Estem parlant d'això, dels anys 30, si més no, les primeres edicions, no?
Exacte, sí, sí.
Sí, sí, bueno, l'edició que he portat posa que és l'any 66, bueno, segona edició, gener del 66, però clar, la traducció és molt més antiga, però és una meravella. Jo me'n recordo que va ser una coincidència feliç que just el dia que vaig comprar aquest llibre, ara no recordo exactament on, però crec que en alguna llibreria de segona mà, i... per aquestes coincidències de la vida que just el dia que em vaig posar a llegir els contes de Riba, bueno, els contes de Grimm traduïts per Riba, però per mi eren sobretot els contes de Riba per l'ús que fa de la llengua, no? Que és meravellós, i just també el mateix dia havia d'entrevistar un dels meus poetes preferits, que és l'Adam Zagajewski, i me recordo que li vaig preguntar per la seva amistat amb el Miquel Barceló, i em va dir, mira, em va ensenyar una cosa molt important, què hi ha exactament al fons del mar. I jo, per aquestes connexions a vegades estranyes que fas entre les coses que llegeixes i les coses que sents, just aquell dia, que havia d'acabar per fi un poema, tenia molt clar que aquell dia havia d'acabar un poema que feia dies que no estava acabat, vaig ajuntar un tros d'una rondalla de Grimm traduïda pel Riba i aquella confessió del Zagajewski que em deia que gràcies a Barceló havia descobert que hi havia al fons del mar, i em van sortir uns versos que encara ara, que han passat anys, n'estic contenta, que coses que normalment no passen, però me'n recordo que era un poema que començava dient he après com xerrotegen els ocells, com rauquen les granotes, i això és la part de Riba Grimm, i després deia, i només ens falta per saber que hi ha al fons del mar. Clar, aquesta és la picada d'ullet a Zagajewski, Barceló. I a mi aquestes coses em fan feliç, quan amb un tros de lectura i un tros d'una cosa que has sentit pots acabar una cosa que tenies a mig fer des de feia dies, no?
Caram, jo crec que ara que dius això, m'encanta aquest triangle, de referencial que ens has regalat. Potser dues de les, vaja, dels personatges que més bé saben que hi ha al fons del mar són Narval i Medu, que m'imagino que deuen ser, no, Elodi? No sé si els són part dels greatest hits de l'editorial Joventut ara mateix.
Sí, totalment. Vull dir, això va ser un còmic per primers lectors que vam publicar fa, diria, 5 anys, i des de llavors, bueno, és el best-seller més comprat pels infants de 5-6 anys. Vull dir, almenys a Catalunya, vull dir, si li parles a un nen de Narval i Medu, segurament el coneix.
Us l'esperàveu, sí, aquesta... Inclusió, no, eh?
Realment no, perquè el còmic per aquesta edat no era fàcil de vendre, no? I ara se'n fa bastant, però aquella època, fa 5 o 6 anys, no era massa habitual. I la veritat és que ha sigut un èxit tremendo, perquè és fàcil de llegir, sobretot per nens que tenen dificultat lectora, tenen poc text, són molt divertits i bueno, s'enganxen perquè que quan acaben un volen en un altre, però ja...
Sí, sí, no te'ls acabes, eh? Ni els personatges, ni els llibres, ni els autors, ni els títols, ni els noms de referència. I ho dic perquè l'altre dia veia no sé on, i m'ho direu vosaltres, parlant de grans il·lustradors històrics. Bé, històrics i actualíssims, no? Hem de recordar que Joventut en el seu catàleg hi té, en fi, Mitsumasa Sano, que a mi m'encanta, no? Uh-huh. En fi, també Rodari, il·lustrat per grans noms, Marianna Coppo... Però l'altre dia veia quantes hores es va passar Marianne Dubuc signant llibres... Això no sé si, on era això? Va ser a Banyoles?
A varios puestos, però el puesto més llarg, diguem, o més increïble va ser a la llibreria El Tell, a Banyoles.
A Banyoles, això.
Va començar a firmar a les 5 de la tarda i a la 1 de la matinada encara estaven per un bar firmant llibres.
Però, escolteu, tenia una estrella del rock al catàleg, eh?
Totalment, totalment. Pobre, sí, sí. Pobre va acabar...
Pobre dona, va acabar morta.
Sí, ja. I després havia d'anar al Saló del Llibre de Montreal i seguir signant allà a Canadà, i pobreta, bueno, va marxar d'aquí supercontenta, però
no podia. Sí, sí. Però bé, en tot cas, quina felicitat, no? És de les autores o de les il·lustradores més estimades també de...
Sí, 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 la casa. Sí, la veritat és que, bueno, ara ens arriben també fotos de nens amb que demanen pel seu aniversari passissos amb els personatges de Marianne Dubuc, i és molt maco, no?, perquè això que ha deixat, sí, sí, l'autora és maquíssim.
Quan un personatge esdevé pastís, vol dir que alguna cosa s'ha fet bé, no? En més un sentit. Avui, que estem celebrant, ja ho veieu, els 100 anys de Joventut, amb tants noms històrics i actuals, anem sempre fent un peu al present i un altre a la història, i a la història s'hi ha capbussat també l'Olf Beltran amb aquesta exposició que ara comentàvem, no?, de la Jaume Fuster.
Sí, sí, que queden uns pocs dies per anar-la a veure. És una sala amb tot de continguts que ara anirem detallant relacionats amb aquests 100 anys de l'editorial Joventut, que està molt bé, i vam aprofitar per parlar amb un dels comissaris, amb el Julià Guillamont. L'altre és la Mònica Baró. Vam parlar amb en Guillamont per raons que ara explicarem també, però en primer lloc, naturalment, perquè ens expliqués la gènesi de la mostra, on la mà de la Mònica Baró ha estat decisiva per poder acabar ensenyant un material que el mateix Julià diu que és fabulós.
L'avantatge era que la Mònica Baró havia fet una tesi doctoral i, per tant, ja hi havia molta feina de recerca feta. I després la Mònica havia contribuït a salvar part del patrimoni de l'editorial, perquè en canvi de locals i tal havia estat a punt de desaparèixer molt d'aquest material, llavors ella hi havia contribuït a salvar-lo, per tant el coneixia molt bé, i això doncs, diguem, ha facilitat molt tota la feina, no? Aleshores aquí la qüestió era, primer, reconstruir gràficament la història de l'editorial, i després mostrar la quantitat de material original, més que inèdit, que hi havia en l'arxiu. Perquè és molt estrany, no?, d'una editorial de fa 100 anys que conservis originals de cobertes, d'il·lustracions interiors, saps? És molt... no és lo habitual, no? Llavors, en aquest cas, doncs, hi havia un material fabulós, o sigui, ens hem passat, francament, molt bé. Mm-hmm.
Això és bàsic, això que diu, de la preservació del patrimoni i de la memòria editorial. Sense dir noms, ja sabeu que hi ha, efectivament, moltes empreses editorials que no han tingut la cura que ha tingut Joventut.
Sí, mira, per una qüestió de sort o de tal, estem al mateix local, tot i que és nou, que es va renovar l'any 93, però vam conservar tot l'arxiu antic. I poder treballar en aquestes exposicions que estaves comentant ara, amb la Mònica Baró, que va fer la tesi sobre l'editorial Joventut, i amb el Julià Guillamont, que és un autèntic crac, vull dir, ens va fer descobrir coses que no sabíem nosaltres. Es queda mirant un dibuix un dia i em diu, aquest és el Ramon Colau. I diu, qui és el Ramon Colau? És el pare de l'Ada Colau. I havíem publicat llibres dibuixats amb el Ramon Colau.
Com a il·lustrador?
Sí. Com a il·lustrador. No teníem ni idea.
No, nosaltres tampoc. Doncs, per qui no l'hagi pogut veure, aquesta exposició a la Biblioteca Jaume Fuster, a la plaça Lesseps de Barcelona, hi ha una sala amb dues taules d'exposició amb material també molt interessant, molt curiós. Hi ha, per exemple, fulls de treball de l'any 25 del teu avi, del fundador de l'editorial, del José Cendrera, amb idees per noves publicacions, per nous llibres, no? El batibull aquell que tenia al cap. el fragment d'una bomba que va caure a la seu de l'editorial al carrer Provença l'any 37, l'octubre del 37, en plena Guerra Civil, per tant, una maqueta original també de, del Camino Azul de Josep Maria de Sagarra de l'any 42. Després també la importància, això que deia el David, de la part gràfica, no? Dibuixos originals, esplèndids, de José Correas per al Club del 5, Dennis Blyton, això ja estem parlant de començaments dels 60s, una nota manuscrita de l'any 66 d'Hergé, dedicat a José Cendrera, a qui anomena Le Père Adoptif de Tintin a Espanya, amb un dibuix inclòs de Tintín i de Milú, les cares, Milú amb l'os abonós a la boca. Bé. I després, a les parets de la sala, aquests plafons amb imatges, ens va explicar el Julià, que aboquen, i és obvi d'altra banda, ambients relacionats amb els llibres de l'editorial Joventut al llarg d'aquests 100 anys.
Jo el que volia ensenyar era que els llibres de Joventut havien circulat per diferents ambients. Això és el que m'agradava, no? Aleshores, la Núria Casas, la filla del fotògraf Gabriel Casas, li vaig demanar si podia utilitzar fotografies del seu pare. Hi ha tot, una sèrie de fotografies de diferents ambients. La primera és una fotografia de la llibreria francesa a l'època es va crear Joventut. Després hi ha una habitació de nen de l'exposició del 29, després hi ha un bar dels anys 30, després hi ha una casa burgesa dels anys 40, després de la guerra, després hi ha una casa dels anys 60, una regata a Segaró, i després l'única que no és del Casas és una casa d'ara, que és l'única foto que és en color també. Jo, sobre això hem col·locat els llibres emmarcats que fan molt bonic, realment l'exposició és de les vegades que ens ha quedat bé.
I ho certifico, que queden molt bonics, no? Són com una mena de calaixets, no?, de fusta, clavats als plafons, amb edicions, jo què sé, n'hi ha moltes, Peter Pan d'en Barry, el Pinocho de Collodi, la Heidi de Johann Spyri, Maya la Abeja de Valdemar Bonsell, o el Cadaqués de Pla, etcètera, etcètera. I després també, tant el David com la Xènia han portat aquest catàleg de l'exposició que jo vaig tenir ganes de comprar, però, esclar, a la biblioteca Jaume Fuster no pots comprar, de manera que això va refrenar aquest impuls consumista. S'ha d'anar a comprar a la llibreria de l'Ajuntament, no al carrer Ciutat de Barcelona, però que és un catàleg que és esplèndid perquè recorda, a més, una de les sèries que tothom associa més amb Joventut, que és justament la de Tintín.
Bueno, s'han de fer coses diferents sempre, no? Si no, és molt avorrit. I aquí, en aquest cas, em va semblar que valia la pena doncs, fer la picada d'ull en el tema del Tintín, que és pel que molta gent coneix l'editorial. Llavors, bueno, vam pensar, fem un format que no és el format habitual ni dels catàlegs en general, ni dels catàlegs que fem en les exposicions de biblioteques de Barcelona.
Som, i aquí els tenim, dos dels personatges jo crec que més estimats parlant de gent estimada, el Joan Barril sempre deia que era un grandíssim tintinòleg, una de les persones amb qui més ha disfrutat parlant de Tintín, deia que era el pitjor periodista del món. Per què? Perquè quan té la notícia més important de la teva vida i del teu ofici, que és la fi del món, es queda adormit, no? I un moment, i clar, i això és terrible, això no pot ser que t'adormis quan has de donar una notícia tan important. Una de les coses meravelloses, ja efectivament Tintín, aquest personatge que Joventut han estat emblema des de fa tants anys, no? I una anècdota que no sé si és tan coneguda i que aquí també surt i que més una vegada amb el Lluís ha explicat, que és el mèrit que té trobar aquest personatge o parlar-ne o contractar-lo, crec que és a Bolonya. Mhm. Però, clar, ballant o enmig d'una... Com és aquesta història? De la teva tieta, ho dic bé?
La llegenda diu que sí, que la meva tieta s'ha passat tota una nit ballant amb l'FG i que aquella nit ja va quedar consolidat que seria l'editora de Tintín pel castellà i el català.
Una habilitat i una troballa, no? Perquè el tenia... Sí que havia estat publicat... Qui l'havia...
L'havia publicat la mateixa editorial belga, Casterman.
Casterman, això mateix.
L'any 51, però sense cap èxit aquí. I, de fet, quan la meva tieta va començar a publicar-ho, l'any 57 no se'n venia ni un. perquè era una mena de còmic que no existia a Espanya. Vull dir, aquí teníem Hazañas Bèl·liques, que costaven 5 pessetes, i un Tintín costava 75, 4 colors, 64 pàgines, i jo sé que va tindre molta oposició de part del Consell d'Administració, que eren els seus 4 germans mascles, i...
Clar, perquè Joventut és una empresa familiar, més d'homes que de dones, no?
Sí.
Malgrat que les dones han tingut un pes bàsic.
Un pes bàsic.
Importantíssim.
Un pes bàsic, perquè ella era molt, molt tossuda i amb el recolzament del seu pare també, doncs va continuar publicant-lo, portava 8 títols i a l'any 65 es va començar a vendre i va ser una bestiesa el que es va arribar a vendre als anys 70, 80, 90 inclús.
Fins i tot, inicialment, la reticència pel format i pel preu, que es considera que era massa car per l'època.
Sí, tant. I era un gènere desconegut aquí, no?
Tu el recordes o el tens a memòria lectora, Elodie, de petita?
Sí, i tant, vull dir...
Clar que m'imagino, també.
Tintín i Asterix, no? Que, vull dir, ja en l'època combatien els dos de qui era més de Tintín, qui era més d'Asterix, i bueno, avui jo crec que malauradament ha guanyat Asterix perquè segueixen fent nous còmics, etc. I Hergé va deixar escrit que no volia que ningú seguís amb les històries de les aventures de Tintín.
Però fins a un cert punt està bé com a decisió, no?
És dir, també, sí.
Jo penso que sí.
Sí, perquè vull dir, l'esperit s'ha quedat. Vull dir, Astèrix ha canviat molt.
Sí, deixem-ho en què ha canviat. Sí, totalment d'acord. No? Vosaltres també sou tintinaires des de petits, Xènia?
No, jo la veritat és que el vaig
descobrir... Tu ets d'escuts Astèrix, eh? Sí.
Clar, jo vaig passar els primers anys de la meva infància en un altre país, clar, on ningú no sap qui és Tintín, realment. O sigui, que jo el vaig descobrir a l'adolescència, en arribar aquí. O sigui que no puc presumir de res d'això.
No puc, a Sant Petersburg ningú coneixia Tintín?
No, ni actualment. Si féssim una enquesta, a menys que trobéssim pel carrer algun expert amb llibres il·lustrats estrangers...
I mira que va anar al País dels Soviets.
Ara, és que t'anava a dir, bueno, teniu un mercat aquí per explorar, eh?
No, però jo crec que no, que és molt desconegut, no. La veritat és que... Mira, en canvi, Lewis Carroll, que és una altra joia que he portat de les edicions històriques de Joventut, l'Alícia en Terra de Meravelles... Lewis Carroll sí que és un autor estimat a tot arreu, i a Rússia també, igual que... Bueno, en català s'han fet moltes versions de l'Alícia... Doncs en rus també. Hi ha fins i tot una versió del Nabokov que li canvia el nom. No és Alicia, sinó Ània. O sigui, li posa un nom rus.
Increïble.
I bé, la versió de Carner me l'estava mirant l'altre dia. Realment, bueno, Carner sempre és Carner. Vull dir, què us he de dir? És fantàstica, sobretot pel que fa a la part narrativa del llibre, no? Curiosament, quan Carner es posa a traduir poemes del Carroll, fa unes coses molt, molt discutibles, o sigui, converteix els versos picardiosos de Carroll en una cosa molt noucentista, molt tocada i posada, però bueno, com a experiment té la seva gràcia. Aquí, per exemple, hi ha un poema que en l'original de Carroll és una paròdia de Robert Southey, no? Que era un poeta romàntic ja una mica tronat a la seva època, no? I ara encara bastant més tronat, que és el pare, el Father William en anglès, no? El pare Guillem en català, que és una conversa, el poema original, el poema parodiat, és una conversa realment bastant idiota entre un home jove i el Father William, no? Aquest capellà que és gran però es conserva molt bé, i el jove tota l'estona li va preguntant: i com és que sent vell et conserves tan bé? I tota l'estona li va dir: ets vell, però estàs bé. I realment és un poema molt parodiable que en anglès... La versió de Carroll és divertidíssima perquè aquest pare, William, que és gran, surt fent tombarelles i fent coses molt excèntriques per demostrar que actualment encara està en plena forma, no? I bé, aquest poema fa riure molt en anglès perquè té aquest punt de irreverent, no? I en català fa riure perquè és noucentista. Però vaja, al principi només us llegeixo els primers versos. Ja sou vell, pare Guillem, diu talment el jovençà, el vostre cap tot blanc esdevingué, però vos a totes hores cap per avall us heu d'estar. Penseu que als vostres anys això està bé? Sí, òbviament està molt bé estar cap per avall quan ets gran i t'ho pots permetre, no? I la gràcia és que, a més, clar, en anglès són els versos de Robert Southey i en la traducció de Carner és repetiu versos de mossèn Cinto, digué l'Arugot. O sigui que a sobre aquesta cosa infame està atribuïda a mossèn Cinto.
Veus?
Que no, mai no, de la vida hauria fet un poema així, però bueno.
O sigui que aquí
l'humor de Carner aquí és més aviat involuntari, crec jo.
Jo, en el meu cas, soc tintinaire adult i vaig descobrir Tintín, el vaig descobrir de debò, amb aquesta experiència tan bonica de la paternitat o de la maternitat que consisteix en llegir el fill
alta,
i mirar-se doncs, les vinyetes i veure la reacció que té amb ell, no? Aquell punt de meravella quan el portes amunt i avall de la mà de Tintín, de Milú, del capità Haddock. En fi, és una cosa realment fascinant, és una experiència fascinant. Jo també he portat un altre llibre de joventut que ja té uns quants anys, tot i que no és dels més antics. Això és de l'any 55, si no m'equivoco. És Els sis Joans de Carles Riba, que ja et passaré, Xènia, si el vols, perquè realment és una meravella. Són sis Joans, el Joan Golafre, el Dropo, el Joan que atormentava les bèsties, el Joan Brut, el Joan Barroer. Estem parlant d'una altra època. Això m'ho vaig comprar al Mercat de Sant Antoni, com tantes coses, i aleshores hi ha tot de frases que estan subratllades. Suposo que algú que feia algun tipus de... En fi, anava aprenent català, no? O en tot cas, subratllava alguna paraula que li resultava una miqueta més estranya, o algun gir que no acabava, suposo, de desxifrar. Clar, han passat anys, com ho demostra el començament de la primera història, que diu: una vegada era un noi que es deia Joan. Ja sé que és com si us digués Josep o Anton, que a cada casa en trobareu dos o tres. Em sembla que això ja ha passat completament a la història, no? Les il·lustracions són boníssimes.
És una llàstima, eh?
És una llàstima, però bé. Les il·lustracions són precioses, i no sé si vosaltres coneixeu l'il·lustrador, crec que és Josep Narro, J. Narro, que em sembla que ha estat molt oblidat, entre altres coses, perquè després de la Guerra Civil va haver de marxar, crec que se'n va anar a Mèxic, potser no es va fer gaire tampoc amb la colònia de catalans o de republicans que van anar allà a l'exili, però jo trobo que les il·lustracions són una preciositat, mira.
Són impressionants i havia treballat moltíssim per la casa, des del Cadaqués de Pla. Tu creus que va fugir després de la guerra?
Aviam, he buscat una mica... No, sí? He buscat informació. Mm. Sé que va anar a parar, com tants altres republicans, sí, a un camp de presoners de França, del sud de França, o del Rosselló, de l'Argelès, no sé exactament, sí. I en algun lloc he trobat, però la font justament era mexicana, que deia que s'havia traslladat finalment, havia tornat a Catalunya, a Espanya, en una època molt, molt dura, en aquell primer franquisme molt, molt repressiu, especialment repressiu, i després se'n va anar cap a Mèxic, i en allà va acabar morint, no sé si m'equivoco, espero que no, cap als anys 90, però una mica oblidat de tothom. Reitero, no m'agradaria equivocar-me ni donar una mala referència.
No m'agradaria equivocar-me, però sí que hi havia moltíssims llibres i encara conservem moltíssims el que es diu un boj, que és aquell tros de fusta amb el gravat a sobre per imprimir els llibres, no? De Narro conservem moltíssims. I jo diria que el Cadaqués de Pla, que és de l'any 47, té dibuixos del Narro. I és de 47. O sigui, bueno, tindria que mirar-ho bé.
Doncs ja ens ho mirarem.
M'agrada molt aquesta... Un cau de detall aquí. No, m'encanta, no? Pla, que efectivament també aprenem que va estar a punt de ser autor d'abans de ser de Selecta de joventut i que efectivament va acabar publicant de joventut o en català o traduït en castellà a vegades.
Pla, dius.
Josep Pla, ara. Sí,
sí, sí, sí, no, no. Però que jo sàpiga, el Cadaqués del Pla és l'únic llibre d'encàrrec que va fer el Pla. Vull dir, el meu avi li va llogar una casa a Cadaqués, li va dir, passat aquí tot un hivern. I
no és un mal lloc.
No és un mal lloc. I va fer aquesta meravella, no? I és l'únic llibre. Bueno, sí, sí, després hi havia un altre sobre històries de la Costa Brava, però sí, bàsicament tota la seva obra es va publicar a Destino i amb Selecta.
Perquè veieu, no?, també la diversitat de gèneres des del principi de l'editorial, en 100 anys, la novel·la rosa, que fins i tot com a nom ve d'aquesta col·lecció de joventut, de policia, que el pulp, la ciència-ficció, amb alguns autors importantíssims i seminals del gènere, les aventures també tan importants de joventut, no? És a dir, que ha combinat sempre il·lustració infantil, rondallística, juvenil, adulta, no sé, jo crec que poques vegades una iniciativa editorial és capaç d'abraçar tants gèneres, per descomptat han tingut 100 anys per fer-ho, però fer-ho bé i fer-ho amb aquests noms, caram, i que això també és de premi,
Sí, la veritat és que crec que el meu avi era un visionari. Les seves relacions amb editors francesos i amb editors anglesos, com comentava l'Elodie abans, era molt estreta. Llegia revistes Publishers Weekly en els anys 20, cosa que no feien massa editors aquí, i això va fer pues, que pogués traduir coses que no... Si parlaves abans de la Heidi, la Bejamaya, això traduir-se aquí per primera vegada, tant en castellà com en català, als anys 20, vull dir...
No
era tan molt ràpid, no?
No era tan obvi. Efectivament, la llista de personatges infantils és infinita, També hi ha Mary Poppins, la Bella Maia, Peter Pan, que ha sortit abans, la Pippi Langstrom, o la Pipa, no? Algunes de les primeres edicions, no? Els Barba Papà també van aparèixer a joventut, no? Clar, i a més, molt bé, han passat molts anys, hem tingut aquests personatges en format editorial, en format de merchandising, en format audiovisual, en format de cançons, de tots els que vulgueu, però la meravella, ho dèiem amb Narval i Medu, no? és seguir, Elodie, trobant personatges que connectin tant amb els nens, amb els lectors, que se'ls facin seus, no? També recordo una vegada que parlàvem, i si no el coneixeu, aneu-lo a buscar, perquè són meravelloses les històries d'en Bjorn, aquest os, no? Del Finn Peguet, si ho dic bé.
Sí.
Per tant, com, no?, tens sempre les antenes allà col·locades per trobar...
Sí, hem intentat seguir tota l'obra que va deixar Conchita Cendrera, i això principalment és anar a fires i comprar drets de tres llibres, però també des de fa uns 10-15 anys també estem treballant molt en producció pròpia amb autors i il·lustradors tant catalans com latinoamericans o espanyols, per també incloure aquests autors nostres que potser faltaven una mica al nostre catàleg des de feia una vintena d'anys, que feia molta traducció. La Conchita sí que va desenvolupar tota una col·lecció amb autors nacionals, però això es va anar perdent a poc a poc, perquè tenien molt poques ventes, etc. I bueno, van ser llibres que es van anar descatalogant, i bueno, des de fa uns 15 anys sí que intentem fer producció pròpia, crear els nostres propis llibres, vendre també drets a l'estranger, que això també és important per nosaltres, d'exportar els nostres autors i il·lustradors, que això també fa molta il·lusió.
I de poesia infantil o juvenil no en feu, no? Que jo sàpiga.
Fem poca. La veritat és que encara no ens hem atrevit molt. És complicat per petits, vull dir, hi ha editorials que ho fan molt bé també, i potser deixar pas, bueno, a aquestes editorials que estan especialitzades. Vull dir, fa poc hem fet un àlbum que es diu En què somniava l'os, d'Albert Asensio, que parla de poesia, que t'introdueix una mica en aquest món de la poesia. És molta poesia visual, diríem, però concretament poesia, de moment ho deixem per editorials especialitzades.
Hem fet una àrdua investigació que ha consistit en un parell de clics, no?, sobre Josep Narro i Celorrio. I segons la Viquipèdia, Lluís, nascut a Barcelona el 1902, va morir l'any 94 a Guadalajara, que sortia en una conversa prèvia aquí a la taula abans de començar el programa. Va estar internat, efectivament, a camps de concentració d'Argelers, de Barcarès, d'Agde, etc. Posteriorment, diu, va viure a França, va treballar per Genés i Oliver i per l'editorial Joventut, com sabeu perfectament, i diu, el 1949 es va cartejar amb la filla d'un ric terratinent mexicà, i el 1951 va emigrar i es va casar amb l'amiga mexicana i va fundar una família. A Mèxic va col·laborar a Pont Blau i altres revistes catalanes.
Bueno, teníem raó els dos, si no.
Exacte. Això mateix.
M'encanta.
Això és ideal.
Elodie, i ara que deies això a les fires i d'exportar, no?, i explicar el que feu aquí, què és el que més us venen a buscar? És a dir, quan aneu pel món, no?, Guadalajara, Frankfurt, en fi, l'Argentina, Xile, a tot arreu, sobretot Llatinoamèrica, i teniu un peu i mig, diguem-ne, quina és la marca Joventut que us identifica, que us...
Bueno, jo diria que el que demanen...
Contesta a mi?
Sí, vinga, va, deixo tu.
Mira, jo diria que, tal com dèiem abans que hi ha hagut figures capdals, com el meu avi i la meva tia Conchita, doncs aquesta editora que tinc sentada aquí a l'esquerra, que porta treballant amb mi 20 i pico anys, és una joia. És una joia, és una passada l'olfacte que té per publicar llibres nous i que tenen moltíssim èxit, no? Vull dir, va començar fa uns 7 o 8 anys amb una sèrie sobre coneixements. Va ser molt valenta, perquè el primer llibre es deia el meu primer llibre de la física quàntica.
S'ha de ser valent per posar un títol així.
Per nens de 7 o 8 anys, quan els autors catalans portaven més d'un any buscant editor i tots els prenien mig per bojos. Avui dia aquests llibres estan traduïts a 25 idiomes, des del rus a l'anglès i tota aquesta sèrie. Hi ha ja doncs, uns 10 títols, el Cosmos, Relativitat, tenen moltíssim èxit. No? I jo crec que hi ha hagut una... Hi ha molta recerca ara d'autors catalans, moltíssim que abans, i estan molt més valorats que abans. Abans era impossible vendre drets a països anglosaxons, perquè et deien directament que no compraven drets, i ara pues, estem venint bastants.
Això va venir de la Fira de Bolonya, eh? En realitat. Quan...
Del 2017.
2017, que Catalunya va ser convidada i la veritat és que es va fer una feina espectacular, perquè a partir d'ahir... d'aquest any, autors i il·lustradors catalans es va començar a vendre a l'estranger. I per tornar una mica al que em contestaves, gràcies, Lluís, jo crec que el que demanen més ara mateix són llibres informatius, tant per compra de drets com per ventes potser institucionals o biblioteques a Llatinoamèrica... o als Estats Units, són uns llibres molt demandats.
Informatius vols dir això, per exemple, la col·lecció de coneixement que
recitava
el Lluís, no?
Exacte, que siguin il·lustrats, però que amb un contingut de qualitat sobre diversos temes. Vull dir, en aquest cas sí que és la ciència. També hem fet un llibre que es diu El cervell segons Santiago...
Ramon Santiago, sí.
Tinc un... I aquest acaba de rebre un premi a Mèxic dels científics espanyols de Mèxic. Li acaben d'otorgar un premi als autors i això ens ha fet molta il·lusió perquè quan estàvem a la Fira de Guadalajara vam rebre aquesta sorpresa. I, bueno, són llibres que realment estan tenint bastant èxit.
Ah, i demostren que una altra manera d'instruir és possible, no? No que amb aquest punt de la il·lustració i de tot, vaja, i de com mimeu tot el conjunt del volum, no?
Sí, això abans realment ho produïen només els anglesos o els americans, però ara, bueno, hem demostrat una mica que hem superat els mestres, no?
Això és, poques editorials fan dir-ho això. Xenia, tu tens aquí un Nolens Volens que va per aquí, no, també?
Sí, un llibre que m'encanta, un llibre polonès, no?, de la Susanna Kislewska, amb il·lustracions d'Agata Dudek i Małgorzata Nowak, però publicat per Joventut, Nolens Volens. Jo pensava que era al revés, Volens Nolens, i resulta que és Nolens Volens. Mira, ja m'ha servit per saber que m'equivocava d'una manera persistent durant molts anys. Quasi 100 màximes llatines i algunes gregues. Bueno, és un llibre preciós que t'explica el sentit de cadascuna d'aquestes màximes llatines, tant algunes molt conegudes, d'altres no tant, que t'explica petites històries, no? Diguéssim, didàctiques, però didàctiques en el bon sentit del terme, per entendre com es fa servir aquesta frase, i hi ha unes il·lustracions divertidíssimes també que barregen elements de l'antiguitat amb elements moderns, no? És un llibre realment fantàstic que es pot llegir a qualsevol edat, no? És el que m'agrada, que el poden gaudir els petits, però també els grans.
Què diu aquí? Medicus cura, natura?
Aviam. Sanat.
Sanat, veus?
Sí, això...
És molt actual, aquest.
Sí, cada vegada es pot dir amb un to més pessimista, no? El metge cura, la natura sana. I bé, hi ha una mica de tot en aquest llibre, i també et serveix per saber coses que hi ha en altres llocs, no? Et parla d'una plaça d'Amsterdam on hi ha també una frase: Homo sapiens non urinat inventum, un home savi no pixa cara al vent. Magnífica màxima llatina també. I et serveix per saber quina mena de coses hi ha al món també, amb l'excusa d'aprendre quatre frases llatines, doncs aprens coses sobre Amsterdam, aprens coses sobre Varsovia, aprens una mica de tot. Em sembla fantàstic.
No, és meravellós. I un cop més, l'encert del... del format que quan vas repassant la història de joventut veus que certament aquesta diversitat hi ha estat sempre, és a dir, de les edicions de luxe, il·lustrades, als llibres en miniatura, dels llibres de butxaca als llibres amb escenari, no? A casa de nines. És a dir, que hi ha hagut també, des del punt de vista formal, provatures i experiments reeixits.
Sí, i tant. Vull dir, el que avui en dia sembla molt, molt comú i que és un invent nou, com és el llibre pop-up que s'obre o és un escenari, pues això el meu avi ho feia als anys 40. S'ha de dir que moltes vegades copiat d'editors anglesos, eh? Però
cert, la història de creació és la història de la còpia, el que passa que a vegades es copia bé i a vegades malament, no? Exacte. Que celebro que copies bé.
Sí.
Que bo. Hi ha una qüestió també important que té a veure amb els joves. A vegades fem aquesta diferenciació que jo no sé si té sentit de parlar de literatura infantil i juvenil, o fer-ho tot junt, o fer-ho amb aquesta amb la lletjor de la síl·laba, quan diem la lix, ja no saps ni com pronunciar-ho això, però que en tot cas m'agradaria reivindicar i recordar un nom que també ha sortit abans i és Bàsic.
Children, this is Enid Blyton, your storyteller, and I'm going to tell you the story of Noddy, the little nodding man.
I aquí comencen, no deixarem Enid Blyton explicar-ho tot, perquè el conte és una mica llarg. Aneu a buscar els llibres, que val la pena. I ho dic perquè a vegades, quan no, la gent que hem crescut amb els 5, amb els 7 secrets, i tota aquesta pulsió a l'aventura juvenil, molt abans fins i tot que existissin els Goonies, és una cosa que penso, sí, jo sempre em pregunto, continuaran connectant amb generacions actuals, no? Aquest tipus d'històries on els joves surten a fer coses que ara no sé si fan, que és sortir al carrer i trobar-se això, l'aventura, el sentit literal i llatí, advenire, allò que està per esdevenir-se, no? I aquest punt de què passarà. És possible, Elodi, captar aquesta pulsió encara ara?
Bueno, encara el Club del Cinc encara són aventures que es llegeixen, però el que realment ara agrada més són la nova col·lecció que hem tret, que es diu Els Cinc Curts, que és com els relats curts que va publicar la Enid Blyton a unes revistes als anys 50, que han recuperat i han transformat en novel·les per primers lectors, amb il·lustració de color, text, poc text, són unes 80 pàgines, però amb una tipografia que juga molt amb el tamany, que transforma una mica la novel·la en una cosa divertida per petits, i això realment està funcionant molt bé. I seria com la primera introducció abans dels contes clàssics dels 5, que són 21 títols. I que potser, bueno, allà els nens sí que comencen el primer, el segon, el tercer, però veiem que a partir del quart i del cinquè ja començava això una mica la passió per aquestes aventures, perquè, bueno, vull dir, a la nostra època només hi havia això, vull dir, sí, no hi havia gaire cosa per llegir, ara l'oferta és tanta que ja si arriben al quart o al cinquè títol ja estic content.
Ja està molt bé, és una gran satisfacció. És veritat que l'aventura, jo deia abans, parlant de diversitat de gèneres, ha format part també de l'ADN de joventut, aventures, en fi, exploradors, la Impala, la Contiki, amb qui parlava l'altre dia, en David Bueno, que el biòleg, no, professor genetista a les seves classes a l'institut quan feia professor, els llegia Thor Heyerdahl, l'expedició a la Contiki, no, perquè veiessin, doncs, això, grans empreses aventúriques i d'emprenedors i de gent que ha fet coses bastant, bastant bèsties des del punt de vista actual. Per descomptat, l'aventura marinera, Lluís, que jo sé que tu com a lector també t'ha portat per molts llocs, no? És a dir, històries de gent que s'ha fet a la mar i a partir d'aquí potser ha cultivat també la teva.
Sí, la veritat és que ha estat una passió no només meva, sinó de diversos dels meus familiars al mar. Sempre ens ha agradat fer regates, navegades... Vull dir, la pandèmia, curiosament, em va permetre tindre temps per anar a creuar l'Atlàntica Vela, cosa que era, vaig anar-hi amb el primer avió que sortia d'Europa cap a Amèrica. Em va demanar ajuda un amic per portar un barco fins aquí, i la cosa estaven les llibreries tancades, estava tot fet, havien demanat uns ERTOs i havia demanat un tal, no podia fer res més.
Doncs si primer vas venir a Ciutat Maragda a explicar que la cosa estava molt malament, un 15 de març del 2020, que abans ho recordàvem.
Correcte, doncs el juliol 2020 vaig a travessar l'Atlàntica Vela.
Mare meva.
Ja veus.
I, bueno, dues coses. Primer, quanta estona? És a dir, quanta estona? Quants
pues minuts? Vam anar-hi massa tard, perquè l'ideal és fer-ho cap al mes d'abril, que els alicis pel nord són més forts. Teníem poc vent i vam estar 25 dies.
25 dies. I qui escriurà la crònica d'aquesta aventura?
Espero que era tu.
Però jo no hi era, no em vas convidar pas. Home, aquí tenim un problema. A mi m'agrada fer de testimoni de les coses per narrar-les després. Sí, sí. Magnífic, no?
Sí, molt. És un record que ja no pot treure a ningú. I era el meu somni des de nen i mai tenia temps per fer-ho, no? I vaig parlar amb l'Elodie.
Perquè et donés permís, espero.
Perquè em donés permís. Em va dir que marxés tranquil. Li vaig deixar el meu ordinador perquè anés contestant els mails. Quan vaig tornar me'l va tirar per sobre, perquè en rebo 300 cada dia. Però, bueno, va anar molt bé.
Quin llibre et vas dur?
Vario sobre el mar, sí.
Sí, sí, per això dic que la tradició marinera de joventut també és important. L'Ols tenia un llibre d'exposicions també per comentar, del comissari de l'Expo de la Jaume
Guillamont,
Fuster. No? El comissari Guillamont. Té tantes papers a l'auca, també.
Sí, exacte, i en aquest cas farem feliç, esperem, un altre editorial, que és Anciola, que és de Mallorca, i que han publicat aquest llibre que està molt bé, que es diu Exposicions Permanents. No hi és l'exposició d'Editorial Joventut, ens ha explicat el Julià, que és perquè la part literària és, en fi, menys exhaustiva que no pas la part gràfica, no? Però sabem que el Julià Guillamont ha dedicat el seu temps, entre moltes altres coses, a preparar exposicions molt diverses, algunes de gran format, les d'Espriu, Porcel, Monzó, Edicions Proa, Club Editor, els anys pop d'Edicions 62, Quaderns Crema, l'exili literari, la poesia contracultural dels 60-70, els fotògrafs Leopold Pomés, Gabriel Casas, que abans ha sortit, la publicitat de l'empresa de mitjons molt forts, per exemple, és a dir, els cartellistes de la República, bé, no ho acabarem al patufet en temps de la guerra, molt bé. Doncs alguns dels assajos relacionats amb totes aquestes exposicions els ha recollit precisament en aquest llibre que es diu Exposicions Permanents. Li vam demanar, i no ho vam fer bé, quantes exposicions ha comissariat al llarg dels anys.
Les he deixat de comptar. A més, hi ha molts tipus d'exposicions. Hi ha exposicions que són molt personals i d'altres que no ho són tant. Per exemple, aquesta de joventut, sí que hi ha molta implicació meva, però no és una exposició com altres vegades, que són exposicions més de tesi, no? Llavors, en el llibre aquest que ha publicat l'editorial Anciola de Mallorca, estic molt content de tenir un llibre publicat a Mallorca, doncs recullo textos que he anat fent al voltant de les exposicions. Perquè fer una exposició, des del meu punt de vista, té un element de recerca, de presentar noves lectures de períodes històrics, d'editorials, de moviments culturals, i això sense, diguem-ne, fer-ho d'una manera sistemàtica, però ho he anat fent amb tots els projectes, amb molts projectes que he anat fent, que he anat, diguem-ne, comissariant d'exposicions.
Té raó que no se les acaba, les moltes exposicions que...
No, i que n'acaba sortint una panoràmica sí. sobre la cultura catalana al segle XX, segle XXI, molt, molt interessant,
sí,
és cert.
Sí. I tant. Elodie, abans, quan parlàvem de fires internacionals i el que preguntava, no?, què venen a buscar o què et demanen, o què us demanen, vaja, de joventut, i m'agrada molt saber que hi ha també una marca a Catalunya, no?, des de fa ja uns quants anys que es va fer tan bona feina, i a l'inrevés, jo sé que potser feu més feina de vendre que de comprar, però amb què teniu interès de buscar quan aneu a això, fires de fora, què s'està fent més enllà? Hi ha algun país, alguna tradició cultural, alguna literatura que estigui produint textos i línies que us interessin especialment?
Bueno, això va variant segons els anys. Vull dir, jo quan vaig començar fa 20 i pico anys, les editorials realment que estaven més presents a les fires eren les britàniques, les angleses, les franceses, principalment, i és el que es comprava. Ara es veuen països com Corea, que són molt potents, com Polònia, com molts països de l'Europa de l'Est, que estan fent bona feina també, i bueno, veiem una mica que l'estil està canviant des de fa 20 anys, vull dir, abans es portava més l'estil britànic, així una mica més cursi. S'ha de dir.
Digue-ho amb totes les lletres.
I ara es porta més, bueno, el disseny, bueno, com això, més els llibres de disseny, d'aquest, bueno, molts països de l'Europa de l'Est estan fent molt bona feina. I, bueno, Japó, Corea, etc. Vull dir, són països que fan continguts molt interessants.
Veus, tenim mercats, el mercat anglès, que era complicat de penetrar-hi, i ara també tenim el mercat asiàtic, no?
Exacte.
Amb relacions diverses. Jo he dit que el Mitsuma Sano, que abans en parlàvem, que a més forma part d'una... És meravellós, si no els coneixeu, no necessites paraules perquè no en té, són només il·lustracions, però són uns viatges, d'una manera de viatjar, fascinant, un grau també de detall i de... No? Va ser, recordeu com va ser l'ingrés de... De la seva obra Joventut?
Bueno, o... Això ve ja de la meva tieta Conxita.
Veus, tot ve de Conxita.
Que té un mèrit tremendo, perquè per l'època un llibre sense text, vull dir, no era, vull dir, avui dia sí n'hi ha, però a aquella època és que era una cosa novedosa i molt estranya, no? De fet, els va publicar tots, menys el de Viaje de No Espanya, que jo recordo amb ella discutir amb els japonesos, perquè tot el llibre estava ple de banderes espanyoles, i li dèiem nosaltres, escolti, que a Catalunya tenim unes altres banderes, i no hi havia manera, el tio, eh? O sigui, no es va publicar mai aquell. I, clar, això et parlo de fa quants anys, de fa 30 anys, o sigui, jo recordo...
No, jo hi era, parlo... El d'Espanya hi era, sí, perquè hi havia només toros i banderes espanyoles, i això...
Hi havia toros a Catalunya, hi havia toros... Però els primers títols jo crec que fa 30 anys i pico. Sí.
Barrets mexicans, imagino, a Rambla, aquest tipus de...
Bueno, diguem que el gran mèrit... No sé com anem de temps, no? Però el gran mèrit d'aquesta dona és que dintre d'una societat bastant masclista, d'una dictadura encara, i d'una època en què les dones no tenien tant de pes, va saber, pues, imposar el seu criteri, i sobretot, pues, gràcies a l'encert d'haver contractat una sèrie com Estintín i una com Els Cinco, que se'n venien moltíssims,
com a xurros,
li va permetre experimentar amb el llibre que li agradava a ella, que és el llibre àlbum, que era un gènere desconegut aquí també.
I segurament no es deia així, ni es coneixia amb aquest nom, ni
el llibre àlbum, ni res, no? I va donar la primera oportunitat a molts dels autors i il·lustradors avui en dia coneguts, i el fet de que guanyava tants diners a un o altre li va permetre, pues, encara que perdés calés fent aquesta mena de llibre àlbum, digue-li àlbum il·lustrado, com vulguis, pues, li va permetre, pues, que a poc això anés funcionant, i jo crec que avui en dia, pues, estem tots en deute amb ella, perquè quantes editorials fan llibres àlbum avui en dia i com es venen, no? I quina demanda hi ha. I ella, en aquest sentit, va ser absolutament pionera.
Això em fa pensar una cosa, perquè acabes d'explicar el que en el fons resumeix l'essència de l'equilibri que ha de fer qualsevol bona editorial, no? I a més que publiqui tant, que és buscar títols que funcionin abastament per poder fer apostes més arriscades, no? Sí. En el vostre cas, quin és el títol allò de més complicat, en el sentit que sabeu, que intuïu que pot tenir més dificultat d'arribar a la gent que podeu permetre-us perquè la màquina funciona?
Bueno, això que vas dir és un equilibri, eh?
Sí.
Fas algun llibre que saps que funcionarà bé, que és més comercial, i això et permet fer un llibre que saps que potser tindrà menys sort, però bueno, que estàs molt, molt contenta de fer, com és el cas del Bjorn. El Bjorn que mencionaves abans,
sí,
vull dir, per mi és un llibre magnífic, però no funciona gens.
No m'ho diguis, això. Tothom
no
a buscar les històries d'aquest osset entranyable per explicar abans d'anar a dormir o en qualsevol moment.
Jo creia en el bon també, però... És aquest equilibri. Que, bueno, hi ha llibres que compensen d'altres... Les vendes d'alguns llibres compensen la compra de drets d'altres, però que saps que potser serà més complicat. Vull dir, el món editorial és complicat, eh?
Sí, clar, has de quadrar.
Tot,
no?
És una loteria i apostes, i a vegades t'equivoques, a vegades, sense saber-ho, apostes per alguna cosa que penses que no tindrà gaire èxit, i és el best-seller.
Sí, no, i no té ningú la vareta màgica. Vaja, Conxita Cendrera sí, em sembla, perquè va fer tants encerts que un pensa, no, retrospectivament, que potser hi havia allà algun tipus de pacte, no? Havia venut l'ànima a algú que tenia molt de criteri, no? Però en tot cas ho va fer molt bé. I per cert, va fer també, que ara tinc aquí oberta una pàgina, que es diu A dormir jo no, on també hi tenia alguna cosa a veure com a autora, no?
Sí.
Concepción Cendrera, és a dir, que...
Feia diversos llibres com a autora, sí.
I què?
Sí,
i vosaltres no us...
Penso que això és un... Vull dir, aquest catàleg meravellós és un resum de lo que...
Clar.
Quan Julià Guillamón veu tot allò, dius que clar, podien fer 10 catàlegs.
Sí, sí.
Podien fer 10 catàlegs i van fer com una com un petit resum,
una selecció
de tot el que hi havia, perquè és que guardava tanta cosa.
I vosaltres com a autoria no esteu massa enfeinats fent l'Elodi fa una cara de no
tenim temps.
No teniu un minut.
Bueno, s'ha de dir que som una editorial petita, sí, mitjana, sí, i som molt poca gent i a mi m'encantaria tenir més temps, però és impossible.
Lluís, la crònica marinera no arribarà, no? De
moment. Difícil.
Sí, vale, ja el trobarem un altre lloc.
Sau saure va, saure bari, eru asimo, simo, simo, pou pou cari, eru amaki maki, mai sapai paurea.
Som-hi, doncs acomiadem aquest homenatge merescudíssim a les aventures de l'editorial Joventut, així es diu aquest àlbum que commemora els 100 anys, aquest 2023 que heu tingut intensíssim. M'imagino que el 24 també, no?, us portarà més visites a Llatinoamèrica, a Espanya, exposicions diverses, i que això de celebrar 100 anys no s'acaba.
La veritat és que sí, és difícil acabar-ho, vull dir, ara farem alguna cosa a Madrid també, i segurament a la Fira de Guadalajara l'any que ve muntarem aquesta exposició allà.
Efectivament, que recordem que... Oh, que xulo,
Sí.
Recordem que Espanya 2024 és la convidada d'honor a la Fira de Guadalajara a Mèxic, el mes de novembre, i el 2025 Barcelona ho serà també. De manera que serem doblement pesats i tindrem allà una presència editorial més que notable. Joventut, per molts anys, sent més els que convinguin, i per fer això, tan bona literatura, en el text, en la il·lustració, les traduccions quan toquen traduir, i seguirem, Elodi, fent campanya per Bjorn, perquè ho sé, que ha de tenir més fortuna editorial de la que té, de debò. Moltes gràcies, Lluís, Elodi,
David,
per tota la feina que feu. Xènia, que vagi molt bé, Adolf.
Fins aviat.
Rosa Silué, Dolors Joanola, i fins la setmana que ve, que vagi bé.
Ciutat Maragda, amb David Guzmán. Simo, 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 pou, pou, cari, erua, maki, maki, mais a pai, paurea.